Bon dia, la indústria no preveu una bona tardor.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
El 2021 vaig dir, compte que l'any 2022 tindrem el 10% d'inflació. I l'any passat deia, compte que amb aquesta inflació la gent no podrà comprar. Doncs bé, ara estem arribant en aquesta fase de que la gent no pot comprar. I això ja fa mesos que s'està notant a la indústria.
Ho assegura Joan Vila, CEO de l'empresa LCPP, en declaracions als micròfons a Ràdio Olot i Olot Televisió. Vila diu que la demanda ha caigut i això es notarà a les butxaques de les empreses. Vila, que també és president de la Comissió d'Energia de Pimec, diu que el sector paperer encara pot resistir gràcies a la venda de paper higiènic, però alerta de les greus complicacions que els hi esperen els que es dediquen a la fabricació de paper per editorials a causa de la crisi del sector. Augura que fins i tot poden haver-hi tancaments. De seguida coneixem més detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimarts 17 d'octubre de 2023 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
Olot tindrà contenidors tancats a partir de l'any 2026, així ho afirma el director del Sigma, David Llongarriu, que assegura que ara el projecte es troba en fase de licitació del servei d'escombraries i un cop estigui resolta aquesta part es podran veure canvis. L'equip de govern de Santa Pau ja ha iniciat una ronda de contactes amb empresaris garrotxins per aconseguir la municipalització del castell. Des de l'Ajuntament valoren positivament aquestes primeres aproximacions. La salut del món excursionista demostra que encara és més viva que mai arreu de Catalunya. Aquest cap de setmana, en el marc de la plega excursionista dels Països Catalans, centenars de persones s'han reunit a la Garrotxa. Els grans interrogants de la ciència comença la seva 17a edició aquest mes d'octubre. El cicle de conferències tractarà temes d'actualitat relacionats amb qüestions tecnològiques i científiques. També parlarem d'un projecte intergeneracional que ha permès al grup de joves de Creu Roja Garrotxa conèixer la història i les històries dels més grans de la comarca. A través del projecte Porta, testimonis de persones que han treballat al tèxtil amb el tren d'Olot o que recorden l'aiguat han pogut explicar als nois i noies com era el seu dia a dia i la seva feina. En esports ens posarem els patins per parlar de l'hoquei Olot femení que ha colpejat amb força en aquest inici de segona catalana. Les olotines han començat la lliga en ple de victòries en les primeres 3 jornades. I també saltarem a l'aigua per parlar dels 230 esportistes que conformaran el Club Natació Olot aquesta temporada. Les 5 seccions, tant de tennis, atletisme, waterpolo, triatló i natació, continuen creixent.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Dimarts de mercat per als successos arreu de Catalunya. Comencem parlant de l'operació contra el club neonazi Combat 18 que ha afectat tant a Catalunya, Madrid, Lugo, Toledo i Màlaga. Els Mossos i la policia han fet entrades en 6 municipis catalans i hi ha diversos detinguts. També a Catalunya i en aquest cas a Itàlia, macrooperació contra una màfia vinculada al narcotràfic. Hi ha 58 detinguts i s'han fet escorcolls a Barcelona, Terrassa, Piera, Badalona, Sant Esteve Sarrovires i Dosrius. Hi ha una quinzena de ciutats italianes. Les comunitats tindran marge per fer un 0,1% de dèficit insuficient segons la Generalitat. El govern espanyol envia a Brussel·les el nou pla pressupostari sense aclarir quines rebaixes d'IVA continuaran vigents al 2024. En successos en l'àmbit internacional, la policia bat el sospitós de l'atac en què han mort 2 ciutadans suecs a Brussel·les. Era l'home de 45 anys d'origen tunisià que va penjar amenaces contra Suècia a les xarxes i a qui han trobat el fusell automàtic que es va fer servir per a l'atac. Hamas, per la seva banda, proposa l'intercanvi de 200 hostatges israelians per 6.000 presos palestins. El grup armat mostra en un vídeo d'una noia a qui identifica com una hostatge capturada en el Festival de Música Supernova el 7 d'octubre. I eurodiputats que anaven en tren a Estrasburg acaben a Disneyland per error. El maquinista s'ha equivocat de via i ha portat el tren a l'estació del Parc Temàtic.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
S'ha notat el canvi de temps del cap de setmana i sobretot pel que fa a temperatura ahir. Ahir ja va arribar la tardor, l'octubre, fa d'octubre, i avui això també ho notarem, especialment al matí, perquè de dia farà una mica més de clarianes, no preveiem pluja les pròximes hores, potser algun xàfec a la tarda, i això farà pujar una mica la temperatura. Màximes de 20 a 25, en general 22, 23 graus, i la nit a l'interior entre 10 i 12, un ambient una mica més fresc que dies passats. Alta muntanya baixant els 2, 3, 4 graus a més de 2.000 metres. Per tant, ara més o menys ja podem dir que fa el temps que toca, però transitoriament demà pujarà la temperatura, sempre amb aquest temps mig ennuvolat, estones enterbolit de núvols prims, ens entra vent de garbí, vent del sud, màximes que podrien aproximar-se novament als 27, 28 o fregar els 30 graus en alguns sectors, torna a pujar la temperatura aquest dimecres. Bé, pluja sembla que tenim una mica de parèntesi, però pot arribar una pertorbació, un front més actiu de núvols i pluges o tempestes, la tarda, nit de dijous i sobretot matinada, matí de divendres. Divendres pot ser el dia més inestable, amb risc de pluges fortes, baixa la temperatura, podria nevar cap als 2.000 metres al Pirineu i entraria la tramuntana forta. És a dir, que divendres sí que la tardor seria molt més contundent.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 17 d'octubre de 2023 a l'informatiu de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de la indústria que no preveu una bona tardor. Ho assegura Joan Vila, CEO de l'empresa LCPP. Diu que la demanda ha caigut i això es notarà a les butxaques de les empreses. Vila, que també és president de la Comissió d'Energia de Pimec, diu que el sector paperer encara pot resistir gràcies a la venda de paper higiènic, però alerta de les greus complicacions que els esperen els que es dediquen a la fabricació de paper per editorial a causa de la crisi del sector. Augura que fins i tot poden haver-hi tancaments. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
No es preveu una bona tardor hivern pel que fa a l'economia, l'augment de preus i la crisi ha fet reduir la demanda en molts sectors industrials. Pel que fa al sector paperer, des de fa temps, els que es dediquen a la impressió per escriptura estan tocats de mort pel canvi de cultura de consum i amb l'augment dels continguts online. Aquelles empreses que es dediquen al packaging i cartró van viure un boom durant la pandèmia amb l'augment de comandes per internet, però ara estan notant davallada de comandes. I les que es dediquen al paper higiènic o de cuina tindran també menys ingressos, tot i que en el seu cas el salva el fet de fer un producte necessari per a la població. Ho assegura Joan Vila, CEO de la CPP, qui també diu que, tot i que més tard, els efectes de la crisi ja s'estan fent visibles.
El 2021 vaig dir, compte que l'any 2022 tindrem el 10% d'inflació. I l'any passat deia, compte que amb aquesta inflació la gent no podrà comprar. Doncs bé, ara estem arribant en aquesta fase de que la gent no pot comprar. I això ja fa mesos que s'està notant a la indústria.
Joan Vila també diu que un gran error ha estat els interessos zero, que han permès empreses obrint el seu moment, però que ara es troben que hi ha massa oferta de producte i poca demanda.
Quin ha sigut l'efecte industrial? Que això ho he vist en el meu sector. Doncs instal·lar moltes més fàbriques que no feien falta, és a dir, crear sobreproducció. I ara ens estem trobant que ens sobra aquesta producció, no? Per tant, això és dolent perquè crea bombolles a tort i a dret.
Vila diu que el seu sector ha de fer més passos cap a la sostenibilitat i per això aposten per fer rotlles de paper de més durada. Això asseguren estar agradant molt als països del nord d'Europa.
No has de pensar en el seu recanvi, et treus un tema de sobre i l'ús és el mateix. Vale que és, el tacte és més prim, però no passa res. És igual de resistent i és igual de suau. Jo estic tip de veure en el supermercat un rotllo higiènic de 20 metres que val igual que un de 40 metres. I la gent li és igual, i compra el de 20 en lloc del de 40, que val el doble. Doncs la gent això, aquesta cultura de compra, no la té.
Des de després de la pandèmia, la CPP cada cop treballa més per països com Anglaterra, Suècia, Dinamarca o Països Baixos, i el mercat francès i Alemanya estan en augment.
I va arrencar perquè aquests països donen valor a la sostenibilitat, mentre que a Espanya doncs, no hi ha ningú que doni valor a la sostenibilitat. Bé, ara comença a canviar. L'aeroport de Barcelona, doncs, per exemple, doncs, ja hi som, alguns hotels ja comencen a agafar aquesta bandera, però l'administració ni se n'entera. És a dir, ho voldria fer mentalment, però no és capaç de fer-ho.
Segons Vila la Garrotxa, moltes empreses possiblement resistiran al sotrac econòmic que s'entreveu per aquesta tardor hivern, pels factors de resiliència i previsió característics de la zona. Tot i això, no descarta que es produeixin episodis d'atur.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Olot tindrà contenidors tancats a partir de l'any 2026. Així ho afirma el director del Sigma, David Llongarriu, que assegura que ara el projecte es troba en fase de licitació del servei d'escombraries i un cop estigui resolta aquesta part es podran veure canvis. A Ridaura, per exemple, on l'Ajuntament s'ha adherit a aquest model fa menys d'un mes, s'espera que estigui funcionant abans de que acabi aquest 2023, informa Pere Obac.
A la Garrotxa, tots els municipis han implementat un sistema de gestió de residus amb contenidors tancats, exceptuant Ridaura, que estan enllestint els treballs per adherir-s'hi, Besalú, que va optar pel porta a porta, i Olot. A Olot, concretament al barri de Pequín, a la tardor del 2019, s'hi va fer una prova pilot per comprovar si el model de contenidors tancats era efectiu a la ciutat. Els resultats van indicar que sí, però llavors, amb la pandèmia pel mig, el projecte es va anar posposant fins avui dia, que Olot segueix amb els contenidors oberts. Ara, el director del Sigma, David Llongarriu, assegura que un cop finalitzada la fase de licitació del nou servei de recollida d'escombraries, podran començar a implementar aquest sistema amb contenidors intel·ligents que s'obren amb una targeta. Això sí, el termini que dona se situa entre l'any 2025 i el 2026.
Olot està en un procés de redacció de plecs per licitar de nou el servei de recollida d'escombraries de la ciutat i a partir d'aquí tot agafarà forma. Jo crec que 2025-2026 podríem començar a parlar de veure alguna cosa. Però que estem pendents una mica primer del procés d'adjudicació del servei de recollida.
Llongarriu assegura que quan s'implementi el model de contenidors tancats a Olot, aquest procés anirà acompanyat de sessions informatives pels veïns i veïnes. Tot això per evitar que la capital de la Garrotxa, que es troba a la cua pel que fa al reciclatge a la comarca, es faci un mal ús dels contenidors.
Olot, la resta de comarca i la resta del país, sempre hi ha àrees crítiques, doncs perquè hi ha una major afluència de gent, pel motiu que sigui, doncs que sempre els contenidors queden més desbordats. Si veiem que se'ns desmadra molt, que hi és inviable augmentar el número de contenidors o que no hi ha espai per ficar una nova àrea i és una cosa de mal ús per comportaments incívics d'una part de la gent, sí que fem aquestes notes informatives avisant una mica i doncs, a motivar la gent de donar compliment a una de les obligacions que és del personal.
A més, Llongarriu assegura que des del Sigma valoren molt positivament la incorporació de Ridaura al sistema de contenidors tancats, del qual diu que és la via a seguir, ja que permet augmentar el percentatge dels residus que reciclen correctament entre un 15 i un 20%.
A Santa Pau, l'equip de govern ja ha iniciat una ronda de contactes amb empresaris garrotxins per aconseguir la municipalització del castell. Des de l'Ajuntament valoren positivament aquestes primeres aproximacions i esperen que aquesta compra associativa, que començarà el 27 de gener, sigui tot un èxit. Aniol Puigvert.
L'Ajuntament de Santa Pau ha presentat el full de ruta que volen seguir per municipalitzar el castell del poble. Coincidint amb les jornades europees de patrimoni que es van celebrar aquest dissabte al municipi, l'equip de govern ha explicat als assistents com volen aconseguir el 500.000 d'euros necessaris per a la compra del castell. Ho volen fer mitjançant una compra associativa que, si tot va bé, hauria de començar el 27 de gener. Ho explica l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó.
Aquest projecte començarà el mes de gener, el 27 de gener, que és el dia de l'alliberament d'Auschwitz a través de Goteo, aquesta plataforma a través de la qual aconseguirem aquests diners, no? Aquestes aportacions per poder arribar a aconseguir aquest 500.000 d'euros i poder acabar comprant el castell.
Des del consistori ja han començat amb les primeres rondes de contactes entre diferents empreses i empresaris garrotxins per a poder adquirir el castell. De moment, l'equip de govern és optimista i afirmen que hi ha voluntat de cooperació. En el cas que no arribin els 500.000 euros suficients, l'Ajuntament ja té plantejades diverses alternatives.
El fet de que, si no aconseguim els diners, no comprarem el castell de Santa Pau, estem treballant les possibilitats de fer el retorn de la gent que hagi cooperat i també tenir com un plan B amb la propietat del castell, de si no s'arribés a aconseguir aquest mig milió d'euros, a veure si podríem renegociar el preu també.
Actualment hi ha un equip de persones que estan treballant perquè la municipalització del castell de Santa Pau sigui una realitat. Una de les seves prioritats és que en els pròxims mesos es parli de Santa Pau a tot Catalunya. A més, confien que la campanya, que s'engegarà a finals de gener del 2024, sigui tot un èxit.
Una última hora en successos a la Garrotxa, en aquest cas de Besalú, al micvé del Call Jueu, hi han aparegut unes pintades en suport a Palestina, amb missatges com, per exemple, Free Palestina. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, ha piulat a través de Twitter que cal respectar el patrimoni i fa una crida a la concòrdia arreu del poble.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
La salut del món excursionista demostra que encara és més viva que mai arreu de Catalunya. Aquest cap de setmana, en el marc de l'Aplec Excursionista dels Països Catalans, centenars de persones s'han reunit a la Garrotxa. Durant 5 dies s'han organitzat excursions, conferències i activitats de lleure arreu de la comarca.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
El 45è Aplec Excursionista dels Països Catalans s'ha celebrat a Olot aquests darrers dies amb l'entorn paisatgístic de la comarca com a gran protagonista. Més de 600 persones han estat des de dimecres fins diumenge a casa nostra, on han pogut gaudir de diferents rutes per punts de l'Alta Garrotxa i altres zones, activitats familiars o xerrades sobre muntanyisme, entre altres. Precisament aquest diumenge es va fer l'acte de cloenda al volcà Montsacopa amb una plantada d'arbres on es van reunir participants de la Catalunya Nord i les Balears, País Valencià i del Principat d'Andorra. L'entitat organitzadora va ser el Centre Excursionista d'Olot, presidit per Albert Rovirola. El president del centre explica que l'Aplec ha demostrat que l'excursionisme segueix tenint molts seguidors i que l'entorn de la comarca és un privilegi per poder gaudir-ne.
El Coll Sa Cabra també és molt bonic, perquè Cabrera també és preciós i, clar, tot és bonic, no? Els Gorgs de Santa Pau, és clar. Tenim un entorn privilegiat, vull dir, no? Està clar, això.
L'Aplec dels Països Catalans, que s'ha celebrat aquests dies a la Garrotxa, ha reunit amants a la muntanya d'arreu, com és el cas del president del grup pirinenc nord-català, Antoni Glori. Als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, Glori ha destacat la qualitat paisatgística de la Garrotxa.
La Garrotxa i Olot, molt acollidora, eh? Ja la coneixíem, perquè des de la Catalunya Nord és bastant a prop, eh? Però hem pogut fer unes excursions magnifiques, dutes per uns especialistes, uns coneixedors, i hem ben aprofitat d'aquest aplec, és clar.
A banda de la muntanya, l'aplec dels Països Catalans també ha tingut com a protagonisme la música amb diferents concerts de grups locals a la plaça de Braus d'Olot aquest divendres. Els grans interrogants de la ciència comença la seva 17a edició aquest mes d'octubre. El cicle de conferències tractarà temes d'actualitat relacionats amb qüestions tecnològiques i científiques amb ponents experts en la matèria. Les xerrades es podran veure també des del nou canal de YouTube Comú. Sílvia Martí.
Torna als grans interrogants de la ciència, el cicle de conferències gratuïtes que organitza el Consorci Sigma, l'Espai Cràter i el PEOC. Aquest any s'han programat 11 xerrades que tindran lloc a la sala magma de l'Espai Cràter durant diversos divendres. El cicle s'iniciarà el 20 d'octubre amb la conferència A què s'enfronta la vulcanologia del futur, a càrrec del doctor Joan Martí Molist. Des de l'organització es destaca la tasca feta pel Comitè Científic Assessor, ja que el nivell dels ponents cada vegada és més alt.
Destacar el paper de la Comissió Científica, aquestes 15 persones que treballen de forma totalment desinteressada per poder pensar, projectar les noves activitats i que nosaltres des de les entitats i l'administració doncs, intentem anar renovant, anar buscant noves persones per poder anar conformant aquesta Comissió Científica que també doncs, es pugui anar renovant per aportar noves mirades.
Aquest any, des de les tres entitats organitzadores, s'ha apostat per obrir un canal de YouTube comú per poder-hi penjar totes les conferències i així poder-les recuperar un cop ja s'han dut a terme.
Celebrem també aquesta idea, nova iniciativa que hi ha hagut, doncs, de crear un canal YouTube conjunt. Fins ara, com sabeu, les conferències es projectaven en el canal que havia obert el PEOC. Nosaltres el seguirem fent servir pel nostre cicle particular de reptes del segle XXI, però evidentment està molt bé que puguem unificar en un sol canal propi i en marca pròpia doncs, els grans interrogants.
Les conferències tractaran temes diversos, com l'emergència hídrica, l'etiquetatge de dades en l'era d'intel·ligència artificial, els motors moleculars o la diversitat de la biosfera, entre d'altres. El punt final serà el 14 de juny, a càrrec de Noemí Segura Soler, que donarà resposta a rius plens a vessar, però no d'aigua. Com canvien els gorgs amb la nostra presència?
I abans dels esports coneixem un projecte intergeneracional que ha permès al grup de joves de Creu Roja Garrotxa conèixer la història i les històries dels més grans de casa nostra. A través del projecte Porta, testimonis de persones que han treballat al tèxtil amb el tren d'Olot o que recorden l'aiguat han pogut explicar als nois i noies com era el seu dia a dia i la seva feina. L'exposició es pot veure fins aquest divendres al pati de l'antic hospital Sant Jaume i es pot veure també escanejant un codi QR.
Això van ben sigut el tren d'Olot, encara que havia sigut ferroviari, encara me'n recordo. I vinc a passar, a vegades vinc a passar un rato.
Aquest qui escoltaven és l'Alejandro Puig, un veí de la comarca que de jove havia treballat com a fogoner del tren d'Olot. Ell és un dels protagonistes de l'exposició que el grup de joves de Creu Roja Garrotxa ha elaborat recentment i que es pot veure al pati de l'antic Hospital Sant Jaume, tot escanejant un codi QR a les diferents portes que hi ha col·locades. Precisament porta per títol Projecte Porta i proposa la descoberta per part dels més joves de la història de la nostra ciutat i les feines que hi havia antigament. La Maria Noguer havia treballat en una fàbrica tèxtil des dels 13 anys i ara li ha fet molta gràcia que aquest grup de joves s'hagi aprovat a ella per preguntar-li com era el seu dia a dia i què en recorda, i és que els temps han canviat força.
Està molt bé. Jo hi vaig el dilluns i me varen dir si volia venir a col·laborar i vaig dir que sí. A mi m'agrada molt la joventut. A mi em fa reviure, com si fos més jove. Són molt macos, el jovent.
A quina edat vau començar a treballar?
A 13 anys.
Jo a la fàbrica, 19.
Com era el procés de fer fil i teixit?
Doncs ens portaven unes bales grosses de drap, de tots colors.
Mira, els vaig dir que si podien agafar una feina millor, el futur els iria més bé.
La Maria explica la seva història al voltant del tèxtil, però també hi ha presents testimonis de l'aiguat d'Olot, la faràndula, la guerra civil o la imatgeria religiosa, entre d'altres. Pels joves ha estat, sens dubte, una injecció d'aprenentatge gegant. En parlen Biel Piella, Maima Bucrach i Biel Arbat, membres del grup de joves de Creu Roja Garrotxa.
He après la història d'Olot, el que va passar a la guerra civil amb l'arc, que el vam guardar aquí a l'església de Sant Esteve, en el Carboner també com funcionava el tren.
Hem vist, diguéssim, el passat d'Olot des d'un altre punt de vista que no sigui el dels llibres, que és el que ens ensenyen constantment, i hem après doncs, el punt de vista de la gent gran, que al cap i a la fi són els que ho han viscut.
Lo de l'aigua d'Olot sí ho sabia, però tipus, no sabia la data, i lo del Carboner tampoc ho sabia, i ja està, l'altre sí me sonava una mica, pels meus avis i tot.
Un munt d'història i d'històries més que valuoses que en aquest projecte intergeneracional ha permès unir i enriquir els uns i els altres.
Treballaven homes i dones en el tèxtil?
Sí, sí, perquè els telers pràcticament els feien dels homes, principalment les de jacquard, que feien mantes. Pues hi havia telers més petits que feien de dones. A la filatura eren tot dones.
L'exposició es pot veure fins aquest divendres.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant d'hoquei patins, en aquest cas hoquei patins femení, perquè l'hoquei Olot ha colpejat amb força en aquest inici de segona catalana femenina. Les olotines han començat la lliga en ple de victòries en les primeres 3 jornades. En només 3 partits, l'equip ha anotat 29 gols i s'ha convertit en un dels més golejadors. L'ascens és un dels objectius que gairebé assoleixen l'any passat, tot i que les jugadores prefereixen anar partit a partit. Guillem Guardiola.
Cap fred, però amb somnis grans. L'hoquei Olot tornava 2 dècades després a competir en una categoria femenina el curs passat. El cert és que la temporada va acabar superant les expectatives i a un pèl d'assolir l'ascens a la primera catalana. Les jugadores no han canviat la mentalitat i els 3 primers partits de Lliga han acabat en golejada. Sense anar més lluny, l'última s'ha viscut aquest cap de setmana a la Josep Jou amb un marcador d'escàndol. Victòria de l'Olot per 8-2 davant el Vigues i Riells. L'equip ha sumat 29 dianes en les primeres 3 jornades, una xifra que avala la superioritat de les olotines respecte de la resta de conjunts de la categoria. La seva capitana, Anna Jou, afirma que volen centrar-se en el present.
L'objectiu?
mantenir-nos i seguir endavant. Vull dir, de moment és partit a partit, veurem què ens trobem i sabem que tenim equips nous en contra, llavors és partit a partit i enfrontar-los setmana a setmana.
El bloc de jugadores continua sent pràcticament el mateix, amb un petit canvi a la banqueta, amb un nou entrenador, Adrià Piera. Jou assegura que les integrants de l'equip estan unides i que darrere hi ha una bona base de futures promeses.
L'equip està content, ens entenem molt bé, tant a dins com a fora la pista, i crec que això és una molt bon avantatge. Bueno, a darrere hi ha una bona base. Tenim moltes noies que estan pujant, de petites d'escola, de dalt. Tenim fent 15, fent 13, llavors bueno, hi ha una base que esperem que continuï creixent.
El Club Hoquei Olot intentarà continuar el ritme que l'ha portat les primeres jornades a situar-se a les posicions capdavanteres de la segona catalana femenina. Les olotines, quartes a la classificació amb un partit menys, visiten Alcaldes, terceres, aquest diumenge, en un maig que no serà fàcil.
I 230 esportistes conformaran el Club Natació Olot aquesta temporada. Les 5 seccions de tennis, atletisme, waterpolo, triatló i natació continuen creixent, sobretot a la base. El club ha aprofitat la presentació de les seccions esportives per reconèixer els esportistes més destacats durant la passada campanya. El trofeu president ha sigut per la nedadora Júlia Coll i l'atleta Joel Vilà.
Les seccions de natació, atletisme, waterpolo, tennis i triatló del Club Natació Olot reuneixen aquesta temporada 230 esportistes. Segons la seva presidenta, Gemma Soy, aquest és un nombre que s'ha vist incrementat durant les darreres 3 campanyes.
Són bastant més que anys anteriors, gradualment es va pujant. Hi ha hagut un increment molt important en totes les seccions, sobretot amb la base. Triatló és l'única secció que de moment la tenim per majors de 18 anys, però tant tennis com atletisme, waterpolo i natació, la base és el que ens ha incrementat més aquestes 2 o 3 darreres temporades.
L'objectiu del Club Natació Olot és aconseguir combinar de forma òptima les activitats per als socis i els entrenaments de la branca federativa de l'entitat. En aquest sentit, la presidenta del Club Natació Olot, Gemma Soy, remarca que gairebé 3/4 d'aquests 230 esportistes formen la base del club.
I allò que ens satisfà més dir és que d'aquests 230, pràcticament un 70% són la base del club. Per tant, això vol dir que el Club Natació Olot té futur esportiu. Hi ha planter i això és una satisfacció, però alhora també és una responsabilitat la d'educar tota aquesta mainada fins a la categoria més o menys infantil que considerem que són els planters.
El Club Natació Olot ha aprofitat la presentació de les seccions per retre homenatge als esportistes més destacats durant la passada campanya, com el rècord d'Álvaro Ruiz en 200 metres lliures absoluts i també el de Blanca Codony en 200 metres lliures de 13 anys. Tots dos són rècords amb més de 30 anys d'història. El premi més prestigiós, el trofeu president, ha sigut per Joel Vila, brons al Campionat d'Espanya de Trail Running, i Júlia Coll, subcampiona d'Espanya.
Fins aquí l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot d'aquest dimarts 17 d'octubre de 2023. Més informació, com sempre, minut a minut, a través del portal web garrotxadigital.cat i les seves xarxes socials. Els serveis informatius de Ràdio Olot tornem a partir de les 3 amb els butlletins horaris habituals. Que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.